Ràdio Gràcia, 107.7 FM. Bona tarda, amics i amigues, una tarda més entre vosaltres amb el Teatrí de Butxaca de Ràdio Gràcia, freqüència 107.7 FM. Seguim amb el nostre programa de divulgació de la poesia universal, posant a l'abast de les noves generacions aquest projecte cultural, especialment en disciplines japoneses, les quals fem actualment en llengua catalana, castellana, japonesa i en altres ocasions es fan en altres idiomes. En aquest programa donem suport als Premis Literaris Grau Miró de Haiku i Tanca i Hiperbreus, amb 11 anys d'història ininterrompuda d'extensió internacional. Procureu seguir-nos en diferit, el dilluns a les 15 hores, dimarts a les 14, dijous a les 10 del matí i també a les 6, de 6 a 7 de la tarda, i el divendres a les 23 hores, dissabtes a les 14 i diumenge a les 11 del matí. I recordeu que ens heu de sintonitzar al punt 107.7 FM Ràdio Gràcia. Avui ens acompanya Sebastián Ruiz i donem les gràcies també al Jordi Domènech, tècnic de la ràdio, que va possible aquest programa. Us parla Salvador Barrau. Ja tornem altra vegada amb vosaltres i el nostre programa, que ens agrada molt fer-lo, i esperem que a tots vosaltres també us agradi seguir-nos. Avui amb Sebastià Ruiz, que el tenim aquí, ja ve preparat per llegir-nos alguna de les coses que té preparades en el dia d'avui. Què ens portes avui?
Pues una poesia que és esta setmana, o sea, que és primícia.
Vaya, tú ya...
Procuro casi cada semana traer algo nuevo.
Más vale trabajar, esto sí, es verdad.
Se titula Andalucía.
Muy bien.
Con tu grandeza y nobleza, Andalucía, ¿quién no te ama? Si eres la región más bella y de España la soberana. Con ese cielo de estrella brillando la luna clara y esos jinetes en la sierra cabalgando de madrugada. ¡Qué bonita es mi tierra! Al despedirme rezaba, ¿cuándo volveré a verla? ¿Cuándo volveré a besarla? Dicen que tienes pobreza, pero qué grande es tu alma, que dentro de tu tragedia ofrece lo que te falta. Para olvidar tus penas baila por sevillana, llora la macarena y perlas son sus lágrimas. Yo lo aprendí en la escuela, Andalucía hay que amarla, blanca y verde tu bandera y un piropo en las entrañas. Sevilla, ay mi Sevilla, torre del oro y giralda, un cante por Segrilla y un Guadalquivir que la baña. Huelva con sus marismas, Almería mora y cristiana, Jaén con su serranía y la Alhambra de Granada. Córdoba con su mezquita, descendencia musulmana, rincón de la morería y su orgullo de sultana. Cádiz del alma mía, la de la tacita de plata, ¿quién por ti no moriría defendiendo tus murallas? Málaga con su alegría, 8 capitales de España, ¿qué tiene mi Andalucía que nunca puedo olvidarla?
Gracias.
Bé, continuaré, ja que avui ell parla d'Andalusia i a mi m'ha sortit la vena patriòtica també, i llegiré doncs un poema que tot just fa 11 anys que el vaig escriure. I li he tret la pols de les carpetes i m'ha sortit aquest, i dic, deixi-m'ho dir, perquè fa temps que voldria tornar a parlar de la meva pàtria. O terra que m'has vist néixer, cor que bategues amb forts sentiments, d'amor i d'orgull d'una terra fèrtil i humana com aquesta meva pàtria. Valentia als braços i al cor, la força de les idees pures, del seny i la rauxa, per creure que amb la justícia i la igualtat, perquè així no creixi la terra erma. Molts heretats d'avantpassats, pares i avis, mans obertes donant sempre la mà, que hi ve rebre recíprocament res, servant la nostra gent un ideal de país. Terra acollida d'abans i d'ara, Arcàdia dels braços demanant aixopluc a un país que sempre ha obert els braços generosos a la gent d'arreu, integrant-los a casa nostra. País construït amb molta gent de bonhomia i d'altres plens d'interessos destructius i maldat que fan ralentir el país en l'intent de fer-lo desigual per a nosaltres i per a l'altra gent d'acollida. Des del segle XIV, la gran hegemonia catalana a la Mediterrània, la pèrdua de les llibertats, després de lluitar i assolir la democràcia, pateix altre cop el nostre dissortat país, la incomprensió en creuades hostils, els gests d'escarni en paraules, des d'una cultura arcaica i profunda d'un altre país veí. I aquest és el meu poema de fa 11 anys. Ja. Però vaja, pràcticament és un poema que encara es viu avui.
És. Lo que tira, la tierra tira, ¿verdad? Eso nunca envejece, siempre se siente, siempre se lleva.
Eso es ser, sí, sí.
El terruño siempre.
Es el sentimiento, exacto.
Es un sentimiento, claro.
Y continuaré, doncs, ara amb un altre que seria també. Aquesta també fa 10 anys. I era quan encara em dedicava més a fer uns versos de més aviat socials, i llegiré aquest petit vers que diu així: Els llits calents. El llit, l'únic moble inembargable, és per a molta gent la porta de salvació en alguns moments de la seva vida, o potser de la vida diària. Una casa amb un llit llogat és com tenir 30 llits, uns llits que mai descansen i sempre estan calents. El negoci del llit, els guanys de la misèria, el benefici d'uns i l'aixopluc d'altres. El llit, els llits calents, calents de suor humana. Aquest és un vers que el vaig fer perquè, de tots modos, fa 10 anys va sortir un article al diari en el qual el barri del Raval es llogaven els llits per hores, i d'aquí naixia com un subnegoci de la misèria, i llavors em vaig inspirar en una realitat. O sigui, no és, aquest vers és real.
Sí, sí, no?
I bé, l'he guardat perquè en aquest moment penso que es torna a passar el mateix.
Se repite.
Sí.
El miércoles este fue, sí, este miércoles, un señor me presentó un poema muy bonito, me agradó mucho. Se basó en un artículo que leyó en el periódico refiriéndose a que es de mal gusto cuando una madre está amamantando a su hijo así en un parque público, por ejemplo, en un banco así sentada delante de la gente que ya por allí, ¿no? Y escribió en defensa de eso, y no vea lo bonito que es el poema. Le dije que a ver si me podía dejar una copia.
Bueno, pues si te la deja, la leeremos, ¿no?
Pues claro.
Eso se trata.
Eso mal.
Las buenas cosas hay que hacerlas.
Y hay que reconocer el mérito de los demás también.
Bueno, claro, es que además los poemas, como O sea, por ejemplo, una novela puede ser fantasía, pero un poema acostumbra ser algo real.
Siempre hay algo.
Siempre, bastante, siempre, bastante. Siempre hay algo. Si no, no sale el poema, ¿eh?
Sí, sí. Es verdad, ¿eh? Bueno, yo me voy a atrever otra vez con mi catalán. Haré lo que pueda. O lo dejo.
No. Tienes que practicar.
Así practico, exactamente. Así practico el catalán. Pues... Dal d'un hort de la Riera, de Josep Fradera. Creo que era de Vilassar, ¿no?
Este no lo sé.
Sí. Dal d'un hort de la Riera y cantaba un ruiseñor, entonada tan hermosa que por fuerza eran de amor. Cada nota de la ceba eran de dulzura y goig. Se diría que era un mestre que d'amor daba ginsons. Als vianants que hi passaven, tots allargaven el coll, se parava i l'escoltava, i no le veien mai enlloc. Una tarda en mat estimada passaren a prop de l'on, i ens sentaren de sota per escoltar-lo millor. Les passades que entonava semblaven com oracions, eren triste elegia, nota de plan i de dol. En mi el fullant a terra, un ocell hi havia mort, era menuda i negra, como son los ruiseñores. Es miraran a ma aimada, a mirada de dolor, compadín la pena aquella de ver cantaira del olm. Y en digué, si tú morise, también me moría yo, y de vallaren a la vila, cuando ya declinaba el sol. Vais comprendre la amargura de aquel pobre trobador, la tarde que las campanas tocaban por el amor. Miranle al blanco inmóvil, asemblaban seros y gros. Vais a saber también las penas más ingratas de aquel mundo. Vais a decir, mas si tú morisi, también me moriría yo. Va a morir, no vais a morir más. Tampoco moriré tu señor. Voldría morir mil voltas que veura tan negra el cor.
Muy bien, eso ya...
¿Se ha entendido sí, por lo menos?
Sí. Yo lo he entendido bien, sí. Bueno, tienes que seguir practicando. ¿Tá?
Pues me propondré cada semana una en catalán.
Así me gusta, muy bien. Mira, jo ara volia fer un llibre de les endevinalles catalanes que ara fa temps que no fem res, i bueno, llegiré un mes tres per veure si som capaços d'endevinar-les. Bueno, com que ara avui només hi ha el Sebastià, serà fàcil. O serà difícil. Diu... Encara que sia fosc, comencen per dir-li clar. I encara que sigui jove, li diu amb ell, què serà? Pues clar, diu, encara que sigui fosc, comença per dir-li clar. I encara que sigui jove, li diu amb ell, què serà? Doncs, el clavell.
Ah, el clavell. No sé molt mal, si per adivinar.
I aquesta altra que diu... No té cames i camina, va amb càrrega dia i nit. No és cap bou i porta banyes, ni és ovella, ni és cabrit. No té cames i camina, va amb càrrega dia i nit. No és cap bou i porta banyes, ni és ovella, ni és ovella, ni és cabrit. El cargol. I llavors acabarem aquest que diu... Sóc un instrument de corda que fa riure i fa plorar. Com que tinc una de sola, la canalla em sap tocar. Aquesta és fàcil, eh? Sóc un instrument de corda que fa riure i fa plorar. Com que tinc una sola corda, la canalla em sap tocar.
Campana?
La campana.
Això, hombre,
vale.
Però no és molt segur.
L'has adivinat, molt bé. I ara en farem una altra, aquesta és fàcil també, eh? Diu, una bèstia grossa sóc, que serveixo pel treball, i com la festa major, jo no deixo mai el ball. Torno a repetir, una bèstia grossa sóc, que serveixo pel treball, i com la festa major, jo no deixo mai el ball.
Caballo.
Ha acertado dos. Ya te estás graduando en de binalles catalans. Molt bé. Bueno, doncs continuem. Aviam, tinc aquí alguna altra cosa. Bueno, mira, aquest és de la guerra. Encara hi ha temps de tot. Ja comencem per el que pot passar a Rússia. Esperem que no passi.
Ucranianos, no?
Sí, esperem que no passi mai.
Esperem que s'arregli.
I
que... Me da la impressió que lleva pinta de arribar-se la cosa, perquè cuando la bolsa, al principio cuando ya empezó esto, la bolsa para abajo, y ya empieza a subir.
Ah, pues mira, esto
es un indicador.
Es un indicador, sí. De todos modos, es claro, es que Rusia siempre ha patit las grandes guerras, las ha patit todas ellas.
Sí. No, ahora... La prepotencia del Putin este.
Sí. Sí, lo que pasa es que, claro, las grandes guerras van venir de fuera, pero ahora la tienen dins, que es una otra historia. Pero vaya, hablando de la guerra, jo voldria llegir aquest poema que també és meu, de també de fa 10 anys, que també hi havia un ambient molt raro, també com ara, no?
O sea que lo que trae hoy es todo de la misma época.
Sí, 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 porque ahora yo solamente hago haikus, o sea...
Es más cortito.
No, no, avui,
pero... Más cortito, pero más trabajoso.
Pero no es lo mismo, ¿eh? Es más, claro, claro. Es más fácil
hacer, eso que
hacer esto que lo otro.
Claro, sí, claro.
El color de la guerra. El cel assegueix de color, entintat de significat semàntica de plors. L'aire porta sons, crinyols, remors i crits d'incertesa, música d'angoixa. Les formes poc conegudes s'aprenen a l'instant contemplant cossos abatuts sense vida. I l'esperit, on és l'esperit? Que ens queda d'ell? Perquè no esclata fent un crit? Potser l'ànima ha mort, o potser solament sospira d'angoixa i melanconia pels colors de la guerra. Bueno, has algo un poco más alegre que el mío ahora, tú.
Más alegre, va, pues mira, tenía aquí ditas.
Vale, vale.
Sant Jordi arriba sobre la cucala del forat. Per Sant Jordi s'han de treure les uns al sol, i el que no es les trau és perquè no en hau. Ai, se l'he dit suma. Bon Sant Jordi, Santa Creu, hi haurà vi per tu arreu. Bon sol per Sant Jordi i per Sant Mar, podrà veure el vi arranys. Dos mesos abans de Sant Jordi, sembra el teu ordi. Ordi és cebada, no?
Sí, sí. No, 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 l'ordi...
No és cebada, l'ordi.
Centeno.
Centeno?
Sí.
Dos meses abans de Sant Jordi sembra el teu ordi. Per Sant Jordi l'espiga a l'ordi. Per Sant Jordi vigila ton ordi. I si en veu una espiga així, altra espiga allà, vés-te a casa que prou ordi hi haurà. Per Sant Jordi cava tan ordi. Per Sant Robe que ja es tingui cobert, que per Sant Mar ja farà estar. Si trona per Sant Jordi, blat d'essa i ordi. Va que és trigo, no? Si plou per Sant Jordi, la cirera és en orris. Si plou per Sant Jordi, ni pruna ni ordi. Pluja per Sant Jordi i per Sant Mar, porrons i barrals trencats. Quan per Sant Jordi gela, mal anys de peres. No digui ben passar que Sant Jordi no hi ha estat.
Molt bé, molt bé. Ja vas entrenant, eh? Ja veig que vas entrenant. Molt bé, doncs mira, jo també, i aquest ara ja fa també 10 anys, de l'11M de Madrid. Fa poc que va sortir per televisió, que van tornar a fer un altre programa en el qual parlaven de Madrid, el que va passar, doncs uns que bueno, seguien tots explicant i tornant a fer el panorama i l'esquema del que havia passat. Jo en aquells dies que tot això passava, doncs jo vaig escriure un poema que es diu 11M Madrid. Ho vaig fer en castellà.
Más representativo no puede ser el título.
11M Madrid, no. Madrileños, vuestro duelo es el del mundo. Sentimos la tragedia con angustia y aflicción. Las mochilas de la muerte rasgaron las venas de la vida de los humildes, amigos, amigas todos, ciudadanos del mundo. Muchos preveían la nefasta logística de la guerra y la impotencia del fracaso cívico cuando los mediocres administradores de las urnas no la escucharon. Por ellos nos eligieron para ejemplo del mundo. Se separaron rápidamente Europa y Norteamérica. Se prepararon rápidamente Europa y Norteamérica. La sociedad civil española dudaba con las falacias del poder que no convencieron. Deseaban saber quiénes eran los terroristas y cuál su denominación de origen. Burla, miedo, inseguridad ciudadana, impotencia del pueblo incapaz de convencer e impedir la ayuda logística de Irak, le ofrecemos ahora ser un objetivo de guerra en medio de una cruzada. El sufrimiento y el dolor crea memoria. Golpea la mente de las familias con la paleta negra de la muerte y sus contrastes, formas de desechos humanos sin nombre reconocidos con la ayuda del ADN. Con mensajes SMS, los ciudadanos jóvenes convocan al pueblo y exigen contrastar la verdad con el extranjero, saber el origen de las causas y la primera causa. Millones de personas recorren calles, protestan con rabia, mucha rabia, extrema rabia. Mientras llueve, pisan el cauce del río de la aflicción y la incertidumbre. Mujeres, niños, hombres y ancianos repudian el terrorismo, el horror de la violencia que conllevan ausencias. Mientras los medios de comunicación ofrecen y sirven de espectáculo de la tragedia, la pornografía del horror a todo color. Insultos se alzan bajo paraguas negros, exigiendo saber la autoría. La ciudadanía se defiende de las mentiras, atrincherados tras carteles rotulados con desprecios. Millones de civiles piden la paz, exigen la paz. 11M Madrid. Es un poema mío. Y bueno, hoy estoy así un poco.
Sí, sí, ya lo veo.
Bueno, algo más alegre.
Bueno, este ni fu ni fa, como la casa al cura. Trabajo por Juana. Pensando en Juana tomo siempre el sueño. Juana, mi reflexión de no se afana. Pienso en Juana también por la mañana y Juana a toda hora es mi dueño. Juana me desanima con su ceño. Juana otras veces me parece humana. Severo estoy, según me mira Juana. Según me mira Juana, estoy risueño. Sin Juana estoy y a Juana tengo al lado. No es imperio el de Juana, es despotismo. Juana es mi espíritu arrimado y para Juana no es un exorcismo. ¿Ves cómo este soneto está enjuanado? Pues aún más enjuanado estoy yo mismo.
Bé, ara li demanem al Jordi que ens doni un cop de mà i llegirem, bueno, farem, posarem un conte que tenim gravat amb els components dels companys del Festival d'Express d'Art i d'aquesta manera avancem el que vindrà el mes que ve aquí en el Centre Cívic, que és el Festival d'Express d'Art 2014. I per iniciar això doncs, farem un conte on es diu Diàleg al carrer. I Diàleg al carrer és un relat quotidià del dia a dia de qualsevol població gran. L'express i l'estrès de la gran ciutat ajuda a crear diàlegs al carrer, fent un problema allà on no n'hi ha, i d'allò que és senzill i que es desenvolupa de forma poc amable. En aquest cas, dos automobilistes o bé conductors perquè perden els estreps darrere o al voltant del cotxe. Doncs amb vosaltres, el diàleg al carrer. Diàleg al carrer. Diàleg al carrer és un relat quotidià del dia a dia de qualsevol població gran. Les presses i estrès de la gran ciutat ajuden a crear diàlegs al carrer fent un problema d'allà on no n'hi ha i d'allò que és senzill i que es desenvolupa de forma poc amable. Un matrimoni de mitjana edat arriba en cotxe després de fer la compra en el mercat del barri. El conductor es diu Josep i la seva dona, Cristina. El barri és força buit per ser cap de setmana. Sembla que al carrer passen més cotxes com una cosa excepcional. En Josep i la Cristina arriben del mercat i ella, dirigint-se al seu marit, li diu:
Que bé! Avui tenim tot el carrer per nosaltres. Com es coneix que és cap de setmana, oi, Josep?
Doncs és cert. Avui està molt tranquil. Ja ens va bé, perquè així ens podrem descarregar bé la compra.
Bé, doncs avui atura't davant de casa, que així ens anirem més ràpidament i podràs anar a aparcar.
D'acord. No obris la porta, espera que estigui el cotxe aturat.
Home, ja ho sé. No em vull pas estimbar. Començo a treure les coses de la porta pel darrere.
Ja t'ajudo. Així ens anirem més ràpid. I per si ve algú xuc les rodes, des que tenen ploma les sabates i necessiten córrer.
Au, va, no xerris tant i vés per feina, que hi ha moltes bosses per a descarregar.
Mentrestant, descarregant, arriba un cotxe a forta velocitat que ha de frenar fent grinyolades al terra.
Vaja, un cotxe enmig del carrer. I el carrer d'una sola direcció. Quin contratemps.
És un Mercedes-Benz, amb un conductor atrafegat amb presses i nerviós.
Que no pot aturar-se un altre lloc?
Estic descarregant els queviures, que no ho veu. Aviat acabo.
Afanyis, home.
Si té pressa, aixequis abans i tindràs temps per tot.
Vinga, home, que es fa tard.
Què li han donat a una tòmbola el carnet a vostè de conduir?
Acaba de negar la burro.
Vostè és mal educat quan va en cotxe o ja ha nascut així?
I vostè és un egoista, no pensa en els altres.
Deixi de tocar el claxon, home, que molesta i estem a prop d'un hospital.
A l'hospital l'enviaré jo, si baixo.
Vostè és un pinxo, i això és el que és.
Un pinxo jo? I vostè és una hamburguesa del McDaniels.
Americà ho serà vostè. Jo sóc català i de Barcelona.
Doncs no veig que porti barretina vostè.
Me la poso al vespre quan faig l'amor amb la dona. Cristina, jo faig catalanet, sap?
Jo també sóc català i no faig tot el que fa vostè. Aturar-se al mig del carrer. Jo deixo pes a la gent. Tots tenim feina, sap?
Collons, si no acaba d'emprenyar, no acabaré mai. Tan mec-mec. Em fa posar nerviós i perdrem el temps tots dos.
Ah, a sobre això. És vostè que em fa perdre el temps a mi i no jo a vostè.
El codi de circulació em permet estar aturat 3 minuts per descarregar i vostè s'ha d'esperar sense emprenyar.
2 minuts, diu el codi. Però si ja em porta 4.
Perquè els altres dos se'ls he passat dient bajanades amb vostè.
Bajanades? Què vol dir amb això vostè? Perquè vostè sigui vegetarià, a mi què se me'n dona? Jo menjo de tot. Això vostè, què menja bajanades?
Deixa que em digui. Nosaltres ens fem les bajanades a la planxa i amb una mica de pebre i julivert, però a la meva dona no li agraden gaire les bajanades.
Apa, vinga, deixeu de dir bajanades, que no acabarem mai.
Què se n'ha fot de mi vostè?
Jo? Cabaret? No senyor, no. Sóc molt acurat, jo.
Què, acaba o no acaba? Set ciències.
Si no m'entretingués tant, ja hauria acabat. La culpa la té vostè. Jo vaig al meu ritme.
Això li diu ritme a vostè? Si sembla una tortuga amb reuma o un cranc amb artrosi.
Vostè és un apagallum.
Ja comencem. Què no veu que porto apagats els llums?
A sobre és sort.
John Bord? Què s'ha begut l'enteniment vostè? Vostè ha conegut el seu pare?
Li he dit sort i no Bord. Tros de soca.
A què espera ara? Qui ha de pujar al cotxe al pis o què?
Vostè, mec, mec. A veure si no emprenya més, que no acabarem mai, senyor mec, mec.
Com és que té tanta pressa? si som a divendres a la tarda. Que no surt de weekend vostè amb aquest cotxàs que porta.
El weekend ho serà vostè, jo no faig aquestes coses.
Ja. Bé, doncs el weekend, en aquests temps existencials i difícils, que res va a l'hora, s'han d'implementar bones actituds per a ser feliç.
Ja comencem. Ara li dono per dir coses inintel·ligibles. On vol anar a parar vostè?
Jo? Parar? Ja ho estic de parat. És vostè que amb la seva xerrameca no em deixa acabar. I això, que té pressa. De què treballa vostè?
Jo? Doncs faig feines que donen diners ràpids i s'ha d'anar de pressa. I no aturar-se enmig del carrer. S'ha de donar la idea.
Per això va amb un Mercedes-Benz? Doncs, sí que dona aquest negoci ràpid.
No pararé fins que se'n vagi.
Arriba una guàrdia urbana amb moto.
Vostè, documentació. No sap que està tocant el clàxon a prop d'un hospital? El denuncio per tocar escandalosament, per contaminació acústica, per escàndol en la via pública i demà vagi a la ITV que eliminin el clàxon, que és molt estrident. Quan ho tingui, porti-ho a la guàrdia urbana i no surti de la ciutat.
El guàrdia es dirigeix al conductor, en Josep, i li diu:
i vostè, ja ha acabat de descarregar? Doncs circuli.
Ah, gent, tot just acabem d'arribar i estàvem descarregant quan aquest senyor ha començat a tocar el clàxon. Miri, encara tinc les bosses a terra.
És veritat, nosaltres anàvem al nostre ritme, però el senyor Mec-Mec ens ha destarotat.
Ja me'n vaig. La dona entrarà les bosses a casa. Vivim a la planta baixa, sap. Acaba d'entrar les bosses a casa, que he de treure el cotxe, Cristina.
Bé, sempre passa igual. Acabes traient el fetge per la boca, tot i anant bé de temps.
Què? Ja estarà content, oi?
Escolti, m'estava preguntant com un home com vostè, que tot ho fa ràpid, no creu que perd molt el temps.
Serà possible.
Ja estic. Vagi, vagi ràpid. Jo ja estic. Que tingui bon dia.
Circulin, sisplau, no se'n detinguin.
Adeu-siau. Bona tarda.
Bé, hem passat aquest conte i hem fet possible aquest conte Cristina Peñuela, Víctor Peñuela, Mireia Flors, el Roger, i amb la col·laboració doncs, de Jordi de la Torre, sota on el conte de Salvador Barrau. I continuem ara doncs, amb la poesia. I d'alguna manera jo sí que voldria tornar a parlar una mica del llibre de haiku de Núria Caraltó i Villar, però també volia explicar doncs, que els haikus que ella fa, evidentment s'ha de conèixer la persona, perquè ajuda molt més a entendre el significat dels seus versos, la intencionalitat dels seus versos, les vivències i també tot allò que impulsa a la creativitat. I per fer un haiku hi ha d'haver també tot allò viscut. I el seu llibre diu, ella mateixa, com aquell que diu, es presenta i es diu que va néixer a Barcelona l'any 64, des de petita, diu, em vaig sentir captivada per la lectura i ben aviat vaig començar a escriure contes i poemes. Als 11 anys, el meu pare em va donar la seva vella càmera de fotos on trobaria una nova font d'experimentació i expressió. Aquestes tres passions, la lectura, l'escriptura i la fotografia, ja no em deixarien mai més. I a través d'elles, la recerca del sentit. El 1992, després de viure gairebé 2 anys com a cooperant en un barri marginal de la República Dominicana, vaig sentir clarament que davant la situació d'injustícia, l'única opció on podia trobar sentit era la lluita a favor de la vida. Es pot lluitar contra la injustícia o a favor de la justícia. D'entrada, podria semblar el mateix, però es parteix de dues perspectives ben diferents. Les lluites en contra generen ressentiment. Les lluites a favor, en canvi, generen creativitat. I la creativitat sempre connecta amb la vida. Des d'aquesta experiència vital em vaig sentir motivada a estudiar treball social i a exercir aquesta professió en diferents àmbits. I aquest llibre neix de la meva necessitat d'expressar que, malgrat la situació adversa del moment actual, escullo seguir confiant en allò que un dia va ressonar amb força dintre meu i que ha esdevingut el sentir de la meva existència. Doncs bé, aquesta seria la petita presentació del seu llibre i diria que és molt sentit i també per entendre una mica tots els haikus, potser algun dia hauríem de portar aquí a la Núria i que ens expliqués també el que ella ha sentit a l'hora de fer els haikus. I començarem per llegir uns quants dels seus haikus i després, quan vingui ella, tan bon punt sigui possible, ens els llegirà i ens explicarà quines són les motivacions. Començaré per aquest que parla d'un gat. Hi ha un gat descansant. Sembla un gat d'aquests de Montgat, que són molt macos, i aquest té uns ulls preciosos. I diu, el gat em mira, m'hipnotitza amb dos dards, verds com maragdes. I ara passarem en aquest altre, que potser no ho he dit, però el llibre és de fotografia i haiku, vol dir que és foto-haiku. Vol dir que hi ha dues disciplines diferents. Una és la poesia, l'altra és la creació del haiku i l'altra és la fotografia. Abans de la fotografia existien els haiga. El haiga representa que són pintures acompanyades d'un vers. Doncs això seria al revés. Bueno, no al revés, seria diferent. O sigui, el haiga ha quedat una mica desfasat pel temps que i la tècnica, i en aquest moment són fotografies, són foto-haikus. I aquestes boniques fotografies, hi ha escrit entre un d'ells, són aquestes vivències viscudes. El foc sempre guarda un record nostàlgic i de vegades romàntic. I diu així: ulls endormiscats, cric-cric de fusta seca, càlid refugi. I continuarem amb aquest que diu: de melangia desdibuixen el vell temps deixat enrere. I fos que heu estat per la banda de Tortosa i heu vist els arrossars, heu vist la part de Castelló, la part de València. Aquestes fotos són precioses i veus els camps anegats i veus les cabanes pròpies dels arrossars. I ha fet aquest poema que diu així, aquest haiku que diu així: amplis arrossars abriguen de corrandes el pas foraster. I acabarem aquest altre que diu, parla de desemboirar finestres. Això té un significat. Desemboirar finestres és com desemboirar la nostra ment, les nostres preocupacions, veure el cel llunyà, en perspectiva, en profunditat, un cel blau que fa que el cor vegi les coses d'una altra manera i el sentiment ajudi a veure-ho també d'una altra manera, especialment amb les coses positives. I diu així: esborra la por desemboirant finestres al sol del matí. I bé, ara m'he engrescat i ara en faré un altre. Que diu així: el dia s'esmuny acaronant teulades blanques de repòs. I fins aquí, doncs, el llibre de Mirada de Haiku de Núria Caraltó Villar, de l'Edicions Témenos, i que podreu comprar ara que vindrà el Sant Jordi, perquè és un llibre que, com aquell que diu, encara deixa de tinta, eh? O sigui que acaba de sortir al mercat, i com que és un haiku conreat en català, i d'això n'hi ha ben poc, us recomano que l'adquiriu. Ho podreu tenir, i fa, perquè és de molt bona edició, farà molt goig també a casa vostra, i el contingut és preciós. Bé, doncs fins aquí, doncs, Núria Caraltó amb el seu llibre, i esperem que algun dia puguem tenir-la aquí, ella, personalment, a la ràdio. Continuem, doncs, ara amb Sebastià, que ja t'he preparat una altra cosa, no?
Ojalá pudiera, pero nunca podré.
Ui, 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 això ja comença malament, eh?
Bueno, esto es sin ánimo de entrar en polémica y sin darle la razón ni a uno ni a otro y dársela a las dos partes. O sea, bueno, dársela o quitársela a las dos partes.
Nada y guardar la roba.
Más o menos. Ahora verá de qué va. Yo nunca conoceré el amor de una madre, ni la suave mano de un padre. Nunca jugaré ni andaré en bicicleta, ni correré por la arena de la playa jugando con una cubeta. Yo nunca tendré un amigo o un perrito a quien querer, ni treparé a los árboles, ni un gol podré meter. Yo quisiera poder sentir estos placeres, sí, se lo suplico, se lo ruego, ojalá pudiera, pero nunca podré, porque hoy sin nacer muero. Yo nunca iré a cantar un pajarito, ni sentiré la lluvia en mi carita. Nunca me reiré haciendo un dibujito, ni usaré traje de lanita. Quisiera haber tenido una madre que me abrazara contra su pecho. Ojalá pudiera, pero nunca podré. Jamás me quiso ella bajo su techo. Yo nunca veré el sol nacer ni a las estrellas correr. Nunca me afloreré en el parque al atardecer. Quisiera haber nacido. Yo haría lo mejor. Contra la ley del aborto lucharía con fervor. Yo nunca iré a la escuela ni abrigaré regalos de cumpleaños. Nunca iré al cuento de mi abuela, ni podré subir corriendo los peldaños. No conoceré lo que es la amistad, nunca sabré que es una familia de verdad. Me gustaría llegar a casarme y ver a mis hijos por la mañana a despertar. Cuánto lo deseo, pero he fracasado, hoy me acaban de abortar. Perdónales, Señor, porque no saben lo que hacen, destruyendo en el vientre a lo que nunca nacen. Gracias, Señor, y excúsame si en tus brazos lloro, porque nunca tendré la familia que añoro. Mami, así de esta manera quisiera haber sido abrazado. Ojalá pudiera, pero nunca podré, porque hoy fui abortado. Anónimo. Bueno. Ya digo, sin polémica, y ya digo, cada cual que...
Sí, cada cual con su conciencia y su opinión, claro.
Yo entro, ni entro ni salgo, ¿no? Lo he expuesto.
Molt bé. Doncs jo continuaré explicant-vos que hi ha una nova activitat, que són els Premis Literaris Grau Miró 2014, el 10è Premi de Haiku, i després hi ha el 7è Premi de Tanca. També hem de dir que estem amb el 5è de Haiku, Haiga i Tanca Infantil, Premi Local al barri del Coll, amb l'Escola Mare de Déu del Coll, des de 5è de primària fins a 4è d'ESO. Aquí participaran uns 130 nens, i bé, els últims anys hem vist que la qualitat dels haikus dels nens era entranyable. I els Premis Literaris Grau Miró enguany, doncs, ha incluït per primera vegada, i suposo que serem els primers en tot aquest país, que poden, que en aquest concurs poden participar a partir de 12 anys competint amb els adults. Perquè el poeta el poeta infantil veu les coses tal com s'ha de veure un haiku. I els adults hem d'interpretar i tenim prejudicis de com són les coses i llavors moltes vegades posem més de la part intel·lectual que no pas del coneixement de la vida i tot allò que entorn, a l'entorn de la nostra vida veuen els nens. I aquesta és una part important. Per tant, enguany, a partir ja, o sigui, es poden rebre els treballs fins al 25 de maig. O sigui, si hi ha alguna escola que ha iniciat els seus alumnes amb haiku, sàpiga que els Premis Literaris Grau Miró pot participar nens que ja estiguin iniciats amb el haiku i és a partir de 12 anys que hauran de competir amb els grans. Bueno, més aviat diria al revés, són els grans que han de competir amb els nens, perquè evidentment doncs, hem vist una qualitat suficientment important i conceptual del haiku que res tenia que veure amb, bueno, que si no diem que és un haiku d'infant, d'un infant, doncs podríem dir que era d'un adult. Per tant, iniciem una nova activitat en la qual incluïm els nens amb un concurs de haiku doncs que era que abans era solament per adults, a part del concurs escolar. I abans de... I perquè això ho veieu, he tingut la sort de trobar un llibre que parla de La inocencia del haiku, selección de poetas japoneses menores de 12 años. Entonces lo repetí, ¿eh? La inocencia del haiku, selección de poetas japoneses menores de 12 años. Compilación de Vicente Aya. Y Vaso Roto es el llibre i de les edicions Vaso Roto. Penso que ara aquí miraré de llegir-vos doncs, uns, per exemple, un haiku de nens de 5 anys. Diu així: El canto de los insectos rodea mi casa por todas partes. I aquest altre nen diu: és que són entranyables. Desenterrando batatas, la tierra me ha llegado hasta dentro de las uñas. És a dir, va arrencant les batates. Les batates són els boniatos,
sí,
eh?
Ja,
eh?
Sé, ja. I... En Andalucía decimos sí, batata.
Però la batata és més dulce que el boniato.
Però bueno, en Andalucía le decimos batata.
Tot igual, sí, sí. I aquesta altra que diu Atrapando cigarras, la de muy arriba, no las alcanzo.
¿Cómo es el último?
Sí, digo, atrapando cigarras, las de muy arriba,
no las alcanzo.
Pero esto es espíritu de haiku del todo, ¿eh? Y ahora le daré un par más, tenemos ya casi son las 6:53, tenemos poco tiempo, pero hablaré de este haiku de niños ahora de 6 años. Dice, en el lago Noyiri, 64 mudas de cigarra. O sea, los niños lo van contemplando y son como científicos. Y este otro que dice, mientras las gallinas me picotean, recojo los huevos.
Ese sí que es pavilado.
Este sí. Y este otro, estamos hablando de niños de 6 años, ¿eh?
No sé cómo tiene esas ocurrencias.
Bueno, porque les enseñan, lo viven. Nosotros nos inventamos cosas, los niños... El haiku pasa por delante de tu nariz y lo tienes que captar. Uh-huh. Entonces, si lo captas, ellos lo captan. Y como no tienen prejuicios, pues escriben lo que ven. Alguien invisible junto a mí, en el columpio. Este es más dificilillo, ¿eh? Y este otro que dice, la hormiga me está mirando con sus ojos redondos. Ya está. Pero estos son haikus. ¿Bien? Muchas veces
eso de críos,
los poemas, los haikus por adultos muchas veces no llegan a ser ni haikus.
Bueno, porque los adultos lo enreversan, en cambio eso es limpio.
Exacto, no, si esto es tiene el espíritu de haiku y la comprensión del mundo que le rodea, y son conocedores de este instante y de este momento, que es lo que pasa en este momento, y esto es el FAICOM.
Bueno, una cosa cortita, porque ya el tiempo se nos va. Esto va por las mujeres maltratadas, que últimamente va la cosa que arde.
Muy bien,
nunca he entendido con qué derecho se considera el hombre para maltratar a una mujer, pegarle, dominarla de la forma que quiere hacerlo, con esa brutalidad. Nunca lo entiendo. Si es una igual que es, una compañera, no es una esclava suya. Valórate, no es mío, No sé, es de Delia Arjona. Valórate, se titula. Deja atrás tus miedos, empiézate a valorar. Solo haciéndote fuerte podrá lo malo superar. Deja atrás humillaciones y los abusos verbal. Mereces ser respetada, recobra tu libertad. Tú no tienes la culpa y él nunca va a cambiar. Por más promesa que haga, nunca te va a valorar. Por el futuro de tus hijos, para tener bienestar, yo te ofrezco mi mano para alcanzar la felicidad.
Me parece muy bien. Es un bon ver. Doncs mira, jo ara, abans parlàvem de nens, i també en altres temps que feia altres tipus de poemes, també en vaig fer alguns que eren dedicats als nens. I aquest el vaig fer en castellà i diu: La bici. La vimos en la bici, era la atleta en bicicleta. El viento le favorecía, iba deprisa, empujando. Con la prisa le levanta la falda a la brisa. Y ríen de ello los niños, sus amigos, la chiquillería. Los niños se ríen al verle la braguita. La niña se sonroja y les dice: ¡Tontos! Ya no veréis más el color de mi prenda, no iréis más en mi bici hasta que beséis el suelo. La vimos, era la atleta enfadada en bicicleta. Y después tengo otro que es... Este es para niños. El hoyo. Es redonda, es bonita, de canto de arroyo o de tierra cocida, mi canica. Rueda, corre, cae al hoyo, la muy tonta. Ojo, con ella que anda loca. Bonita, no caigas, vete sola. He tirado y he perdido la canica de arroyo. Qué bonita es la canica que anda sola sin entrar al hoyo. Y a ver, potser haurem d'anar acabant perquè ja falta molt poc i no tindrà temps per fer continuar fent un poema sencer. Ho deixarem pel proper dia, o sigui que ens haurem d'acomiadar de tots vosaltres. Recordeu que sempre podreu col·laborar amb vosaltres i dir-vos en aquest moment, doncs, que benvolguts oients, desitgem que hagueu compartit aquesta estona de tertúlia i divulgació de la poesia universal a través del Teatrí de Butxaca de Ràdio Gràcia, freqüència 107.7 FM. Agraïm a Sebastián Ruiz i també a Jordi Domènech que han fet possible aquest programa. I res més, dir-vos, doncs, que us esperem el proper dijous a les 6 de la tarda. No deixeu de seguir-nos al 107.7 FM de Ràdio Gràcia. Adéu-siau. Us parla Salvador Barrau.
Hoy no ha falta una voz femenina para que fuera más agradable. Thank you.